21. L'espai de reflexió dels grups municipals al ple de l'Ajuntament de Valls a Radio Ciutat de Valls.
Benvingudes i benvinguts a 21, l'espai dels grups municipals que tenen representació al ple de l'Ajuntament de Valls que fem a Radio Ciutat de Valls. Comencem la segona ronda d'entrevistes en els grups polítics. Comencem de major a menor nombre de regidors, regidores que tenen representació, i avui volem parlar amb Junts per Valls, formació política, amb 8 regidors que ostenta l'alcaldia i la majoria de regidories que té el consistori vallenc. Avui volem parlar d'urbanisme, patrimoni i centre històric, i ens acompanya aquí a les dependències de l'Ajuntament de Valls la seva regidora, la Sònia Roca. Sònia, benvinguda en aquest programa.
Gràcies, bona tarda.
Bé, vostè en aquesta legislatura s'estrena com a regidora, porta les àrees d'urbanisme, de patrimoni, centre històric, una legislatura marcada, no?, per grans projectes, també per una pandèmia, no?, que potser ho ha obligat a endarrerir una mica tota la feina que portàvem prevista al principi d'aquest mandat. Però abans d'entrar en profunditat, l'objectiu sempre ha estat, no?, satisfer, no?, les necessitats dels vallencs i les vallenques en aquestes qüestions.
Sí, sí, està clar, la pandèmia ens ha marcat, no?, com un abans i un després. No ens podíem arribar a imaginar a l'inici de la legislatura que ens trobaríem en una situació com la que ens vam trobar, i evidentment primer les persones, i després hem intentat tirar endavant en la mesura del possible tots aquells projectes que portàvem en cartera. En el meu cas, en el cas concret d'urbanisme, doncs ens va enganxar, diguem-ho així, en el procediment del POUM. El POUM s'havia aprovat definitivament per la CUT a l'octubre del 2019, però ens demanaven un text refós, i aquest text refós implicava diversos equips, no?, de l'equip d'orquestra que hi havia de redactors del POUM, i evidentment la pandèmia ho va retrasar. Tot i així, el vam aconseguir aprovar definitivament aquest text refós al febrer del 21. Per tant, estic satisfeta, tot i l'aturada, doncs, d'haver arribat, no?, a l'objectiu que teníem en aquest cas, que era potser el més complicat que ens vam trobar a nivell tècnic, diguem, durant la pandèmia.
Ara entrarem en més detalls, però el que sempre quan es comença a fer una entrevista és també cada àrea de quin pressupost disposa, no? Vostès el 2022 incrementaven els comptes un 7,5% respecte al 21, i aquest 2023, sí que potser encara ho estan acabant de treballar, encara s'ha de potser d'acabar de madurar aquest pressupost, però si destinaran més recursos, tenint en compte que després ja entrarem en detall, no?, totes aquestes obres que estan presentant.
Si vam incrementar la partida del que és les subvencions de centre històric, aquesta diria que ja era l'any 21, dels 50.000 euros de l'any 19, diguem, a la convocatòria del 20, que s'aplicava el 21, vam incrementar dels 50 als 70.000 euros. També hi va haver aquella partida que no hi era, que era d'adquisició d'immobles de centre històric, de 150.000 euros, que això ens permetrà també desenvolupar totes les polítiques d'habitatge i polítiques d'urbanístiques dins del nucli. I de cara a l'any vinent, doncs sí que estem revisant les bases de subvencions de centre històric. Ja ho comentàvem, que centre històric potser va una mica més enllà de l'entorn de muralles, i estem revisant en aquest sentit, no?, i que es pugui pujar el pressupost amb aquesta línia. Encara s'està acabant de tancar, per això no li puc donar més detalls del pressupost de l'any vinent.
Confien en que es tancarà aquest pressupost a finals d'any, o si s'aprovarà al desembre abans d'acabar aquest 2022?
La idea és aquesta, aprovar el pressupost del 23 a finals d'aquest any 22. Sí, sí.
A partir d'aquí, pel que fa unes setmanes es presentava el gran acord, no?, amb Incasòl, que inclou creació de més habitatge públic, ampliació també del polígon, això ja pertoquen altres regidories, també centre cívic de Cala Matahueta, no?, finalment el barri antic tira endavant aquest espai, plaça de l'entorn dels carrers Sant Antoni i Sant Úrsula, després podem entrar també a parlar de Catxapes, però més equipaments del centre històric pot ser el resum de totes aquestes noves accions.
Jo no etiquetaria l'acord amb l'Incasòl més que equipament, l'etiquetaria més com habitatge més que equipament, no? Per centrar una mica per posar antecedents, diguem-ho així, això ve de l'any passat. Si recordeu, vam fer aquella visita a la rotonda que ja està finalitzada del polígon. Allí ja vam parlar amb la directora de l'Incasòl, la Mercè Conesa, d'aquesta possible ampliació del polígon, que és el que preveu el POM, que són 63 hectàrees. Sabeu que tenim demanda, molta demanda d'empreses que necessiten grans superfícies, i el polígon actual està completament està ple i no podem no es poden, no, absorbir empreses amb la superfície, amb la superfície que demanen, no? Llavors aquesta ampliació del polígon, que és la que preveu la porta del Pla de Santa Maria, que és la que preveu el POUM, és un dels convenis que hem signat amb Incasòl, i l'altre és el de centre històric, perquè Incasòl té aquesta línia d'habitatges juntament amb l'Agència Catalana de l'Habitatge. Aquella mateixa visita d'ara fa un any, doncs vam anar a visitar diversos emplaçaments, però sí que aquest entorn, no, el rovell de l'ou del centre històric, l'aparcament de la Matahueta, posem-ho entre cometes, doncs sí que era, no, era un espai idoni com per començar a desenvolupar, no, i aconseguir aquest conveni amb l'Incasòl. Aquest projecte ve del Pla de Millora Urbana del 2008 i l'incorpora al POUM. Hi ha un edifici d'habitatges i l'altre edifici, si recordeu, era de centre cívic amb habitatge dotacional a la planta alta, i el que es fa amb aquest conveni és reduir el centre cívic a la planta baixa i planta entresòl i les plantes superiors d'habitatge. En el cas de damunt de l'edifici del centre cívic, que és el que toca a l'espai jove, doncs aquí hi haurà habitatge dotacional, diria que un màxim de 21, ara potser l'enganyaria, no recordo exactament el número, però em sona que són cap als 21, i l'altre bloc és habitatge de lloguer assequible, 12 habitatges.
I el que referia, no? Centre cívic i també l'espai jove, no? Que hi haurà aquesta plaça, que també hem pogut veure en algunes de les rodes de premsa que han fet, no? També un nou espai, tant per gent gran i també pels joves, no?
Exacte, és un espai que a part del centre cívic hi haurà aquest espai jove al costat, que són usos complementaris, no? I que produirà tota aquesta dinamització cap al sud del centre històric. L'espai jove també s'ha treballat tenint en compte l'aparcament d'ara de la Matahueta i aquell arc gòtic que hi ha produint l'accés entre el que és l'edifici i aquest arc, no? Per posar-lo en valor i per generar altres recorreguts, i jo crec que això, no? Que produirà en els dos equipaments una gran dinamització amb aquesta zona de centre històric. Entre els dos edificis hi ha, com comentava, aquest espai lliure que ja ve també del Pla de Millora Urbana del 2008, que s'haurà d'acabar de dissenyar i s'haurà d'acabar de pensar, però que genera un pulmó verd, no? Dins de el rovell de l'ou del centre històric.
Parlàvem també de joves, no? I els joves en seran beneficiats, no? Si opten per anar a viure al centre històric, es presentaven també una línia de subvencions. Quins requisits es necessiten i també quins avantatges té aquesta mesura?
És una línia que és una línia més per incentivar que la gent vingui a viure al centre històric. S'ha fet una gran política d'equipaments, vostè ho recordava, però sí que fa falta, no, que la gent hi vingui a viure. Ja hi ha promocions privades i amb aquella línia de subvencions que tenim de rehabilitació, doncs sí que hi ha diverses actuacions en marxa de propietaris privats, però sí que entenem que cal incentivar encara una mica més i que cal incentivar la gent jove, doncs, perquè vingui a viure. El requisit és que, bueno, bàsicament és la subvenció de l'IBI del 95% per joves fins a 40 anys, és a dir, si et compres un habitatge quan no tens 25 et pots desgravar l'IBI fins que en tens 40, i el requisit és que visquis al centre històric, és a dir, que vinguis a viure, que compris habitatge al centre històric i vinguis a viure. Això, aquesta línia de subvencions, juntament amb la bonificació de l'ICI del 95%, que és l'impost d'obres del centre històric, la bonificació aquesta del 95%, més la línia de subvencions del centre històric, entenem que fa com un paquet, no li sabria dir si complert o no, però que sí que ha de ser un incentiu, doncs, com més, com per generar, no? Bueno, per fer que la gent vingui a viure al centre històric.
Parlava d'habitatge, de joves, no? I també de la capacitat d'expropiació, no? que han fet al llarg d'aquesta legislatura. Estan satisfets? N'hi hauran més?
N'hi hauran més. Jo el que li he de dir és que també estic satisfet en aquest sentit, perquè vam engegar molt al començament de legislatura dues modificacions de planejament que també van quedar, com ja sabem que els procediments urbanístics són llargs, però en el cas de trobar-nos enmig d'una pandèmia, doncs encara es va allargar més. Vam començar pel rovell de l'ou també, no? Entorn de Plaça del Blat, Plaça de l'Oli i Museu Casteller. Aquests dos, un és l'edifici d'Espardanyers 21, que és un edifici que està en ruïna des de fa molts anys entre el Museu Casteller i el que és l'última casa habitada, que servirà com a per construir una escala d'aproximació de bombers, no una escala d'emergència, sinó una escala d'aproximació perquè es pugui fer ús del terrat del Museu Casteller. Aquesta és una expropiació que està en marxa, ja està tot el jurat d'expropiació i té divisió horitzontal i es va resolent. Entenc que cap a final d'any també estarà resolta. I l'altra expropiació és la dels carrers Sant Oleguer i Sant Antoni, aquests edificis també dels 6 que vam tacar d'expropiació, 5 que estaven declarats en ruïna, 5 ja són propietat de l'Ajuntament l'Ajuntament i el sisè va passar pel jurat d'expropiació ara fa poc i també estem acabant de tancar. En aquest espai és on preveiem també la Casa de la Festa que vam presentar no fa gaires dies i que és un espai també el Rovell de l'Ou, no? Entre plaça del Blat, plaça de l'Ou i Museu Casteller, que produirà permeabilitat cap a dins del nucli, perquè el que es preveu és fer una casa pont i esponjar aquesta zona. A part del propi equipament hi haurà una zona verda i vialitat, no?, que et permetrà anar des del carrer Sant Oleguer fins al carrer de Sant Antoni. Per tant, mica en mica anem fent aquestes accions de microurbanisme per anar resolent aquests temes, no?, del dia a dia del barri, que són els que hem fet els grans equipaments, diguem-ho així, però ara sí que ja estem com obligats a anar amb aquest detall. També és una mica el que estem fent amb Capadró, que és estudiar tot aquest àmbit. Ahir fèiem justament es va reunir el jurat per resoldre la primera fase del concurs d'idees, en el que es van seleccionar 5 despatxos per passar amb aquesta segona fase, i el que se'ls demana amb aquest concurs d'idees també és que estudien l'àmbit. És una illa de cases que tenim molt estudiada, entorn del vecín de la Capella del Roser, i que hi ha unes edificacions que estan en ruïna i que estan deshabitades i que també estem fent com aquest treball de microcirurgia, no?, per anar resolent aquest tipus de situacions.
Parlava de la Casa de la Festa. En aquesta roda de premsa que vostès organitzaven parlaven que s'està dissenyant amb les entitats un pla d'usos, també el Museu Casteller, no? Les mitgeres, no? Van quedar desertes també per tot el tema de la pandèmia, no? Però ja està acabat. Aquests dos equipaments, el més pròxim, no?, que és el Museu Casteller, tothom pregunta quan s'obrirà aquest Museu Casteller.
Esperem que ben aviat, no?, que aquesta legislatura el puguem tindre obert. Ja sabeu que el concurs de gestió del museu va quedar desert just abans de pandèmia. Jo de vegades dono gràcies que hagués quedat desert, no?, perquè obrir el Museu Casteller en una situació de pandèmia, doncs, amb els costos que suposa tenir un equipament d'aquestes característiques obert, doncs potser hauria sigut un suïcidi. Jo dic així sincerament perquè és el que penso. Se'ls va treballar molt amb aquest plec, amb les empreses i amb la universitat, per acabar de tancar els números, perquè què havia passat amb aquest primer plec, perquè les empreses no s'interessessin, i aquest plec ja està pràcticament tancat i a punt de ser... Bueno, d'iniciar una nova licitació. Entenem que s'obrirà aquest any, no? La idea seria aquesta.
A partir d'aquí també nous projectes com el de Capadró, ho vèiem dilluns, no?, amb aquesta segona fase, no?, i a partir d'aquí amb l'intenció, no?, que l'avantprojecte estigui llest a principis de 2023, no?
Ja li deia, la primera fase es va reunir el jurat, diria que tenien uns 45 dies, potser ho allargarem una mica perquè aquest any el mes de desembre cau com cau, i que els equips redactors tinguin, doncs, fins a finals de gener, inicis de febrer per presentar propostes. Els despatxos que es van interessar per fer aquest concurs realment són despatxos molt, molt bons, amb un gran currículum i inclús seleccionats en premis FAT i premiats amb premis d'arquitectura espanyola, el premis d'arquitectura catalana. El nivell era altíssim dels projectes que van presentar i es van seleccionar, ja li deia, era un màxim de 5, mínim de 3, se'n van seleccionar 5 perquè la qualitat dels currículums i dels projectes presentats ahir, doncs, era altíssima. Llavors, això, cap a inicis d'any vinent, el primer trimestre tindrem aquesta imatge, no?, del concurs d'idees del que serà la futura escola de música municipal. Aquesta legislatura hem treballat molt amb el tema bueno, s'havia d'acabar el que és l'expropiació de Capadró, que ja estava iniciada, però que sí que vam haver de completar amb aquesta legislatura, i la vam aconseguir tancar el gener del 21, també en un context de pandèmia. Després es van fer diversos treballs de manteniment a l'edifici. Ja sabeu que el 2018 hi va haver aquell ensolciment i està apuntalat amb una part, i s'han fet aquests treballs de manteniment de terrats, de revisió de puntals. També es va fer tot l'estudi arqueològic de l'àmbit, que va determinar que no era l'Hospital de Santana com creiem, sinó que era un casal molt important, sí, dels senyors de Bellver. I després també es va fer tot l'estudi topogràfic d'aquest entorn, no?, perquè per poder fer aquest concurs d'idees que agafés no tan sols el que és l'edifici de Capadró, sinó tot el carrer del Roser, carrer del Fornou, carrer Peixateria, carrer de la Cor, i que s'estudiés amb detall aquesta illa de cases que li comentava abans.
Què suposa instal·lar un equipament com l'Escola de Música, també proper a la Biblioteca Carles Cardó, que fa uns anys també es va inaugurar, el Museu Casteller, el Centre Cívic, la Casa de la Festa, tenir tot aquest conglomerat, no?, cultural i educatiu en un mateix espai, no?
Bueno, deia no fa tants dies l'alcaldessa, no, que estem amb una anella cultural importantíssima i a part el nucli patrimonial de Valls per excel·lència, no, que Sant Joan i tot el seu entorn i tot el call jueu, que és un entorn que també hem estat treballant, produirà fluxes de gent, que és el que una mica el que va produir l'escola Enxaneta en el moment que es va inaugurar, que va produir aquests fluxes cap al sud del centre històric, l'escola de música al centre, de, no, al mig del carrer de la Cor, produirà fluxes de pares i fluxes d'estudiants i de nens i que entenem que això ajudarà, no, a dinamitzar el comerç i tota aquesta zona i potser més gent, no, atraurà més gent a viure al centre històric.
Estem en un aniversari important per un dels elements patrimonials per excel·lència de la nostra ciutat, que és el campanar de Sant Joan, el més alt de Catalunya, 125è aniversari, i fa també uns dies presentaven el projecte de restauració. En què consta?
L'estructura del campanar, com sabeu, la part de dalt és una estructura metàl·lica que té 125 anys, ja es va fer un reforç a començaments dels anys 90, diria que era l'any 93, si no recordo malament, que ja treballava amb aquest pla a partir del pla de campanes cap amunt, amb una estructura metàl·lica, i ara el que s'ha vist és que l'estructura metàl·lica antiga s'ha oxidat completament i està trencant el que són les juntes de la pedra, no? El recobriment de pedra. El projecte bàsicament consisteix en això, en reparar tota aquesta estructura metàl·lica, posar el tractament que toca, no, amb aquesta estructura, i reparar totes aquestes fissures i tots aquests despreniments de pedra i aquestes fissures que hi ha a partir del pla de campanes cap amunt.
Uh-huh. Un projecte que es deia, no, que l'Ajuntament hi aportarà una quantitat important, també pel que fa a altres organismes, fins i tot una campanya de crowdfunding que vol iniciar una comissió, no? Una mica la línia que es va seguir, no, amb el nou òrgan, no, que es va estrenar fa un temps també.
Sí. El projecte ara s'està redactant, com bé deia, l'ha encarregat l'arquebisbat a l'equip d'arquitectes del Gavaldà Romera Figuerola, que són de Reus i són especialistes en aquest tipus de rehabilitacions. Han fet una aproximació inicial que ronda els 800-900.000 euros i està clar que ni l'arquebisbat ho pot assumir ni l'Ajuntament de Valls ho pot assumir, per tant s'ha de buscar altres línies de subvencions amb altres administracions i també engegar aquesta línia de crowdfunding, no? de mecenatge, perquè els vallencs, no, aquest símbol identitari de Valls, no és un edifici eclesiàstic, ho és, però també és el símbol de la ciutat. I per tant, doncs, entenem que hem d'engegar aquesta campanya per acabar de fer possible aquesta restauració. Es va plantejar inicialment que podria ser un projecte per fases, però els mitjans auxiliars són tan complicats treballar amb aquesta alçada, que és una de les partides més importants de projecte, que fer-ho en dues fases complicava molt i feia pujar molt el cost econòmic d'aquesta obra. Per tant, s'hauria de fer en una única fase i buscant totes aquelles línies de subvencions possibles.
Uh-huh. També en l'aspecte eclesiàstic, no? Tenim també la rehabilitació de l'antiga església, no, de Sant Francesc, per dotar d'un nou equipament també, més en l'aspecte cultural, no? Abandonar, sense oblidar, no, que havia estat un equipament religiós, ara per dotar-lo, no, de per actes, no, de petit format, com tenim ara mateix aquest projecte de rehabilitació.
L'església de Sant Francesc s'havia de finalitzar les obres el juny del 21, també amb el context pandèmic es van retrasar molt, sobretot l'arribada de materials a l'obra, i llavors va quedar l'obra parada. L'empresa va aturar les obres cap al desembre, vam entendre que era un tema de personal o que hi havia algun tipus de problema, vam insistir perquè l'empresa reprengués els treballs, sí que hi va haver l'exposició Lumens, però sí que després de les desenals, doncs, vam parlar amb l'empresa, amb la direcció facultativa, quin era el problema. Les últimes certificacions de l'any passat van quedar a zero perquè s'hi treballava poquíssim, i va quedar l'obra aturada. Afortunadament vam poder resoldre aquest contracte, estem en vies de resolució, però sí que vam haver de fer una revisió de projecte perquè aquest projecte de l'any 18, si no recordo malament, i amb el context de la pandèmia, doncs els preus van pujar, vam haver de fer una revisió de projecte, tornar per revisar preus, vam tornar a fer l'aprovació inicial, la definitiva, amb tots els tempos que això comporta, i ara hem tornat a iniciar les obres per emergència.
Mm-hmm. Més enllà d'aquestes rehabilitacions, també Valls és una ciutat de muralles, eh? Sempre s'ha parlat, no, el tomb de muralles, el tomb de que hi ha el Raval de Castell també. S'està fent, no, aquest projecte de recuperació de les muralles, estan ja fent les obres, ho veurem durant el 2023, totes aquestes accions.
es veurà la de la muralla de Sant Antoni, la previsió que hi ha, ara justament anem a fer una prova d'enllumenat, es veurà cap al febrer, calcula la direcció facultativa i l'empresa que acabaran les obres cap al febrer. És la primera recuperació de muralla, del segle XIV, i és aquest tram que és com més vistós, no? A l'entrada pel Portal Nou, que es rehabilita, bueno, que es fa la pròpia consolidació del mur, però també es genera un espai urbà i una plaça esglaonada, no? amb la pendent que té el propi terreny i un passeig arbrat. Aquesta és la primera gran rehabilitació. La segona que tenim encarada, i que esperem comptar també, sabeu que aquesta rehabilitació compta amb una subvenció amb l'1,5% cultural que vam aconseguir del Ministeri, el 40% de finançament d'aquesta obra, i també té una subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat, i esperem amb aquesta segona fase, que ara li comentaré, que és la de Sant Francesc, també obtenir ajudes tant del Ministeri com de la Generalitat. L'altra fase, com li deia, és la de Sant Francesc, la que va des del Portal de Llobets, que és perquè ens entenguem tots els que som de Valls, des del Cònic, diguem, fins a lo que era fins davant del Mallol. D'aquí es va fer també un concurs d'idees, i hi ha el projecte guanyador, i ara les arquitectes guanyadores estan redactant aquest projecte, no?, que seria la consolidació, l'enderroc dels edificis i d'altres estructures posteriors, la consolidació de la muralla medieval i de les torres que es van trobar a l'estudi arqueològic que es va fer l'any 2018, la urbanització de tota aquesta zona. Es crearà un passeig, no?, entre el que és la muralla de Sant Francesc i el carrer de Sant Francesc, amb aquestes restes recuperades, i la idea és generar tot aquest passeig i aquest espai lliure, no?, de qualitat urbana i pels vianants.
Uh-huh. A partir d'aquí, no?, molts projectes, tenim també Catxapes, que està uh-huh. també veient la rehabilitació, i la qüestió del centre històric, no? Hem tingut un estiu complicat, uh-huh. no? Ara sembla que la cosa s'ha calmat, uh-huh. però la pregunta és: hi ha inseguretat al centre històric?
Començo per Catxapes, que m'agrada més el tema. Que, bueno, felicitar els tècnics municipals, no?, que vam aconseguir aquesta subvenció del Next Generation d'1,7 milions d'euros. És una molt bona notícia, és aquesta línia de recuperació d'equipaments municipals. També vam presentar per Capadró. Capadró és un horitzó 2026. Vam entendre que l'havíem de presentar perquè els treballs estaven molt avançats, i ara estem a l'espera, doncs, que per Capadró, a veure si aconseguim també aquesta subvenció. Però en tot cas, Catxapes, les obres avancen bé, i tenim, ja li dic, aquesta subvenció. Mm-hmm. El centre històric, sí, sí. Em deia. El tema d'inseguretat. Bueno, jo visco el centre històric, i de fet, fins abans de ser regidora, ens hi tenia el negoci a la plaça de l'Oli, al despatx. És evident, no ens podem fer trampes al solitari, que hi ha hagut una situació d'inseguretat molt agreujada aquest estiu. També li diré que també hem fet molts passos per intentar revertir aquesta situació. A començament de legislatura recordo que un dels problemes fonamentals era el fumadero, posem fumadero entre cometes, que hi havia el Portal Nou, que ja donava molts problemes d'inseguretat. I també hi havia aquell bar, no?, a la Matagueta, també, amb aquella cantonada, que aquesta situació es va revertir. Per tant, d'accions n'hem fet moltes. Hi va haver actes delictius, això és així, a la zona del Portal Nou sobretot, durant aquest estiu, i que han sigut uns fets puntuals. Ara jo li diria que la sensació d'inseguretat, jo mateixa, que hi visco i passejo cada dia, no la tinc, i passo pel mig de centre històric a moltes hores. Ara és evident que no ens podem posar la vena als ulls, perquè sí que hi ha situacions en llocs puntuals que és evident que generen inseguretat. Això que li deia vam aprovar el pla especial de cànnabis, que està aprovat definitiu, de cànnabis, que regula els emplaçaments on es poden implantar associacions canàbiques. Aquest pla especial està aprovat definitivament i publicat, per tant el centre urbà estarà lliure, no?, d'aquest tipus d'establiments que en gran part generen aquestes sensacions d'inseguretat. I el que li deia també és que aquest bar conflictiu que havia sigut al centre històric, s'hi va instal·lar l'associació Gueiro, no?, que juntament amb el regidor Martí Barberà vam estar treballant amb ells perquè s'implantessin al bell mig del centre històric, per treballar amb totes aquestes temàtiques de drogodependències, no?, i d'exmenors no acompanyats. Per tant, d'accions n'hem fet moltes, han ajudat a revertir part d'algunes situacions conflictives, però evidentment no ens podem posar la vena als ulls i hem de continuar treballant.
En aquest mateix programa vostè sap que passen tots els grups municipals, vostès governen amb Esquerra, sí. Més o menys diuen el mateix, però els grups de l'oposició, PSC i sobretot CUP i Ciutadans han estat molt contundents, vostè suposo que ho ha pogut escoltar, què els hi diria?
Que estem treballant en la bona línia. Jo sóc optimista, si no, no estaria aquí, eh? També li dic així de clar. Jo sóc optimista, crec que la situació del centre històric de fa uns anys amb ara l'estem revertint, mica en mica, que la situació d'inseguretat, no, ja sé que no és una excusa, però no és exclusiva de Valls, sabem que tenim, no, que la societat és molt canviant i que en molts llocs s'estan produint aquestes situacions i que haurem d'aprendre a com treballar-les, però no només des de l'àmbit de la pròpia seguretat, no? que la CUP ens critica molt el tema de les càmeres, que jo crec que ara mateix són imprescindibles que s'hi col·loquin. Està clar que aquestes mesures no són suficients però, i que les hem de treballar des d'altres perspectives i que aquesta és la feina i el repte futur.
Per això també hi ha, no?, la taula del centre històric. Si pot explicar una mica per la gent que ens estigui escoltant què és aquest organisme, qui hi participa i bé, de cada quan es reuneix, també amb l'objectiu de, suposo, de donar passos endavant, no?
Sí. La taula del centre històric ve de la passada legislatura que es va redactar el pla estratègic del barri antic. Aquest pla estratègic es va tancar la passada legislatura i en aquell cas estava a l'altre costat, no?, de la taula com a associació de barri antic. Es va tancar aquest pla estratègic que eren, me sembla que són 5 àmbits temàtics, ara no recordo exactament, amb una sèrie d'accions que estaven prioritzades, no?, des d'alta, mitja, baixa, amb una sèrie d'accions que es va consensuar amb les diferents entitats, no només les associacions de barri antic i Portal Nou, sinó moltes entitats tant de centre històric com de tota la ciutat, i es va tancar aquest document. Aquesta legislatura, amb aquest document ja elaborat, doncs el que tocava a la taula, doncs, era fer una mica de seguiment, no?, o el seguiment del tot, no?, de les accions que contemplaven aquest pla estratègic, com s'havien anat desenvolupant. Aquesta taula en un principi estava prevista cada 2 mesos, no s'ha fet cada 2 mesos, sí que com que fruit de situacions d'inseguretat s'han fet reunions no dins del marc de la pròpia taula, sinó les reunions que han convingut quan els veïns ens ho han demanat per temes de seguretat i altres temes, i la taula de barri ara mateix s'ha reunit aquest any un parell de vegades i per l'any vinent està previst que es reuneixi un parell de vegades més. Hem diversificat, diguem, els temes. Aquesta última que vam fer sí que era de seguiment estricte de pla estratègic i com donar compte del que s'havia fet amb aquesta legislatura. Jo crec que de seguiment de pla estratègic estricte ja no en farem cap més, a no ser que les entitats i les associacions ho demanin, i després un altre que és més per parlar de temes de dia a dia del barri que els hi preocupen més als veïns. Tema de seguretat, i a la taula de seguretat no és l'únic tema que es treballa amb aquesta taula, però sí que va una mica en funció del que ens demanen les associacions que parla, els temes a parlar amb aquesta taula. De cara a la propera legislatura, l'any vinent, aquesta haurem de repensar aquesta taula, i el que els hi vaig demanar a les associacions amb aquesta última reunió que vam fer de seguiment de totes aquestes accions que recull el pla estratègic és que definissin elles mateixes què volien que fos aquesta taula, perquè hi ha accions d'aquest pla que era en context de prepandèmia i que potser s'han de revisar, no? Accions que no s'han iniciat o que estan molt a les beceroles, i que entenc que ara és el moment, no?, que ja tenim totes les accions que hem fet aquesta legislatura anaven encaminades a donar compliment amb aquest pla estratègic, i que seria el moment com de revisar i veure què volem fer amb aquesta taula, si la volem continuar amb aquest format, si l'hem d'extendre, si hem de redactar un nou pla estratègic, si s'ha de revisar el que tenim. I ho tenim ara mateix així. La idea seria fer la propera taula més per tractar temes de dia a dia del barri a començament d'any vinent, el 23, i després un abans de tancar la legislatura, un altre.
Estem ja en el tram final d'aquesta entrevista, avui amb Sònia Roca, regidora d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric de l'Ajuntament de Valls, el grup municipal de Junts per Valls. Fa abans d'acabar, una mica amb el balanç de la legislatura, recordem, vostès estan governant amb Esquerra Republicana. Com ha anat, ja que estem ja en el tram final de la legislatura, aquest pacte, tenim en compte que també a la Generalitat ha passat el que ha passat, no?
Bueno, jo crec que a nivell municipal és molt diferent, no?, de nivell de Generalitat. A nivell de govern és una cosa, i a nivell municipal, doncs, treballem, és la part com més executiva de la política, no?, i hem de mirar pels ciutadans i pel dia a dia de les persones. És evident que un govern en coalició sempre és complicat, no l'enganyaré, és així, tenim ja posicions que són que no compartim, no? Però bueno, jo entenc que tota la feina que s'ha fet es reflexa, no? El que és la ciutat, i crec que amb aquesta legislatura hem sentat les bases almenys de la transformació, del que ha de ser la transformació urbana del centre històric els propers anys. Per tant, balanç per mi ha sigut complicat, ja li dic, jo vinc del món privat, he sigut 19 anys autònoma, i això jo crec que m'ha ajudat a tenir com certa resiliència aguantant segons quines pressions, que d'una altra manera no sé com hauria aguantat, també li dic, és dur. Jo sempre deia que tothom hauria de ser autònom alguna vegada a la vida, i ara dic tothom hauria de ser autònom alguna vegada a la vida, autònom, i ser regidor d'un govern i d'una ciutat, no? Allò és per saber el que és i les pressions que s'aguanten, i que de vegades no són situacions, no, que no pots controlar tu mateix, que, no, que tens un, tu tens unes propostes i vols fer una sèrie de coses, però que no depenen estrictament, no, de la teva voluntat o de la, això, sinó que hi ha uns pactes de govern, hi ha uns funcionaris, hi ha uns tempos, no, que és el que a mi potser m'ha costat més, no? Lo llargs que són els procediments amb l'administració, de l'administració.
L'any que ve toquen eleccions municipals, el 28 de maig ja tenim alguns partits que ja han fet públic el seu cap de llista. Vostès ho tenen decidit?
Això ho dirà l'alcaldessa al seu moment.
Vostè hi serà?
Jo, el meu plantejament era per 8 anys. Això ja ho dirà l'alcaldessa al seu moment també. El plantejament del programa que vam fer de Junts per Valls era un programa 8 anys vista, i jo, el meu plantejament personal era 8 anys vista. Ara bé, ho ha d'acabar de decidir l'alcaldessa.
En parlarem, si li semblen, pròximes entrevistes, sigui amb vostè o amb els seus companys i companyes del grup municipal de Junts per Valls. Avui aquí el 21 hem volgut parlar sobretot dels projectes que es tiren endavant des de l'àrea d'Urbanisme, Patrimoni i Centre Històric amb la Sònia Roca. Sònia, moltíssimes gràcies per acceptar aquesta entrevista a Ràdio Ciutat de Valls, i com li deia, continuem parlant sobre qüestions de l'actualitat municipal, tant sigui en aquest mateix programa o a les habituals rodes de premsa que vostès convoquen.
Molt bé. Gràcies a tu.